Dos minuts i tres quarts de tres i demà comença la Lliga de Futbol amb el partit de primera divisió entre el València i el Getafe. I avui es fa, com a tastet, l'assemblea de la Lliga Professional. Tots els clubs de primera i segona han estat convocats a Madrid per una reunió que no té res de protocolària. Madrid, Sebas Guim, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Una reunió de l'Assemblea General Extraordinària de la Lliga que ha arrencat a 11:15 del matí, que encara hores d'ara no ha finalitzat. El president de la Lliga, Javier Tebas, intenta aconseguir un suport ampli de la majoria de clubs de primera i segona divisió per aconseguir acceptar una injecció econòmica de 2.700 milions d'euros del fons d'inversió CVC Capital Partners, que ajudaria a superar els greus problemes econòmics que pateixen la majoria dels clubs de primera i segona divisió. Diem la majoria perquè bona part d'aquests estan disposats a acceptar-ho, però s'han trobat amb l'enfrontament, amb l'oposició frontal directa del Barça i el Real Madrid. No han assistit a aquesta reunió ni Joan Laporta ni Florentino Pérez. Sí que ho han fet el seu director general i director de l'àrea de futbol, i que ara mateix segueixen pendents de veure si s'accepta o no aquesta injecció de 2.700 milions d'euros que comprometrà els drets audiovisuals dels clubs de la Lliga durant els pròxims 50 anys. El Real Madrid ja ha anunciat que prendrà accions legals a qualsevol decisió que es prengui aquest matí a l'Assemblea General Extraordinària de la Lliga de Futbol Professional.
Doncs gràcies, Sebas. En aquest ambient enrarit, el futbol espanyol encara a l'estrena de la Lliga, i el Barça està enmig d'aquestes turbulències. La Superliga, la marxa de Messi, els problemes amb el límit salarial, els embolics al club blaugrana no s'acaben. Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
En aquest moment el problema més agreujant és saber si podran inscriure els jugadors acabats de fitxar perquè puguin jugar diumenge contra la Real Societat.
Falten 3 dies perquè el Barça debuti a la Lliga, i ara mateix Koeman disposa de 15 jugadors del primer equip per afrontar el partit davant la Real Societat. Lesionats al marge, els jugadors que a dia d'avui no podrien jugar són 3 dels nous fitxatges perquè no han pogut ser inscrits a la Lliga. Són Memphis, Eric García i el lesionat Agüero, que igualment no podria jugar fins a la tardor. Qui sí ha inscrit al Barça és el lateral brasiler Emerson, ja que va ser un jugador fitxat fa 2 temporades i estava cedit al Betis. L'objectiu prioritari del Barça és alliberar la quantitat de massa salarial necessària per poder inscriure com a mínim Memphis. I tot i que li queden poques hores, des del club blaugrana confien en aconseguir-ho.
La gran novetat, però, del primer partit de la Lliga del Barça serà la presència de públic al Camp Nou, un any i mig després de l'última vegada que els socis van poder veure l'equip en directe.
Va ser el 7 de març de l'any 2020, precisament contra el mateix rival d'aquest diumenge, la Real Societat. Va guanyar el Barça 1-0 amb gol de penal marcat per Messi. Això ja no ho veurem, com també serà diferent l'aspecte de la graderia del Camp Nou. Aquell dia hi van anar 77.000 espectadors i aquest diumenge l'aforament està limitat a 30.000 persones. Però atenció a la dada. Els socis abonats del Barça només han demanat 15.280 entrades de les 24.000 que el club va posar a la seva disposició. Per tant, tot i el temps que fa que el Camp Nou està tancat, els socis no han mostrat gaire ganes de tornar al camp. El fet de trobar-nos en plena època de vacances i l'efecte de la marxa de Messi poden haver influït en aquesta poca demanda d'entrades dels socis.
I precisament Messi ha fet en les últimes hores una revelació sorprenent respecte a la seva marxa del Barça.
En una entrevista amb el periodista català de la BBC, Guillem Balaguer, Messi ha explicat com es va assabentar que el Barça no el podia renovar i ha confessat que des del passat mes de desembre tenia decidit quedar-se al Barça.
Viene mi papá a mi casa a comunicármelo porque él se había ido a la mañana a juntar con Laporta, y cuando vuelve me lo dice a mí, y obviamente el bajón y el prepararme para ver cómo se lo comunicaba a Antonella para después decírselo a los nenes. Bueno, se lo dije a ella, obviamente lloramos, nos amargamos y después nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes, cómo se lo comunicábamos de la mejor manera, porque ya le habíamos dicho en diciembre que no íbamos a quedar, que íbamos a seguir.
Si Messi tenia decidit quedar-se des del desembre, no s'entén gaire la discussió que hi havia, per exemple, durant la campanya electoral, per veure quin candidat convenceria Messi de quedar-se. Per cert, Messi avui ha fet el seu primer entrenament amb el Paris Saint-Germain.
Gràcies, Bernat. Fins ara. I on la situació sembla una mica més controlada és a l'Espanyol. Els blanquiblaus, però, també tenen problemes econòmics i això ha reduït al màxim les incorporacions. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
L'Espanyol debuta dissabte al camp de l'Osasuna i aquest matí ha sabut que jugarà a les 10 del vespre i no a les 5, com estava previst, precisament per esquivar l'onada de calor.
Ha estat, de fet, el primer partit en què s'ha decidit el canvi d'horari per culpa de la previsió de fortes temperatures per aquest cap de setmana. Els jugadors de l'Espanyol han agraït el canvi, una mesura necessària per preservar, diuen, l'espectacle i, sobretot, la salud de los jugadores. Escoltem al capitán blanquiblau David López.
Bueno, yo creo que para favorecer al espectáculo en general y por un tema de salud, obviamente, jugar con tanto calor solo pueden haber cosas negativas, así que mejor, desde mi punto de vista, mejor a las 10 de la noche y será mejor para el espectáculo, seguro.
L'Espanyol espera un debut complicat en un camp on sempre és difícil guanyar i un rival que ja ha mostrat un sistema de joc que acostuma a ofegar el contrari i que mai dona per perdut un partit. Serà també el primer partit en públic i, segons David López, tothom haurà de tornar a acostumar-se.
Tinc curiositat per veure com reaccionarem els futbolistes i com serà una altra vegada l'ambient. En el moment en el que va començar la pandèmia i vam començar a jugar sense públic, pensava que seria el més difícil seria adaptar-nos a aquesta situació, a l'ambient, al clima fred, no? De no tenir el recolzament de l'afició. Però després d'aquest temps, jo crec que serà més difícil tornar a viure i intentar de gestionar aquestes emocions amb l'aficionat, fins i tot els àrbitres. Hauran de saber gestionar molt bé una altra vegada les seves emocions.
L'Espanyol afronta una temporada amb la dinàmica positiva de l'any passat, però sense cap reforç a la plantilla. De fet, amb el mateix equip pràcticament que va perdre la categoria fa 2 anys i va aconseguir l'ascens novament la passada temporada.
I d'aquí 24 hores comença la competició amb el partit València-Getafe a Mestalla, una lliga de primera divisió que es presenta sense incorporacions de relleu. Josep Anton Aïsa, bona tarda.
Bona tarda.
Els problemes econòmics que hem detectat al Barça i a l'Espanyol són comuns a la majoria dels equips. L'Atlètic de Madrid ha sortit reforçat d'aquest flux moviment del mercat.
Els de Cholo Simeone almenys han sabut mantenir els homes claus de l'equip. Només els ha marxat Diego Morata, però no era una peça important. Els matalassers incorporen Marcos Paulo del Fluminense i Rodrigo de Paul del Udinese, però el Cholo valora sobretot la continuïtat del grup.
Quedándonos todos los que la temporada estuvieron y algún refuerzo que pueda llegar, no va a generar estabilidad. Nos costó mucho después del 2014 porque se fueron muchos. En cambio, en esta temporada, después de salir campeón, se quedan la mayoría. Y bueno, eso nos ilusiona para ponernos de lleno en el primer partido con el Celta y a partir de ahí seguir en la línea que siempre tuvimos.
El tècnic de l'Atlètic, a més, és un exemple d'estabilitat a la banqueta. 11a temporada. Després hi ha Álvaro Cervera al Cádiz amb 7, Iagoba Arrasate a l'Osasuna i Manol Alguacil de la Real i Paco López del Llevant amb 4. Simeone destaca que renova les il·lusions veient com treballa el seu club.
Tengo la ilusión renovada continuamente porque veo energía, veo que el club crece, veo que hay una gestión de parte del club aprovechando todo el crecimiento del equipo para potenciarse mundialmente. Y bueno, eso es fantástico, ¿no? Tener un equipo fuerte, tener un equipo competitivo, que es lo que queremos, y a eso aspiramos.
Debuten a les banquetes Robert Moreno al Granada, Pepe Bordalás al València i Carlo Ancelotti, que torna al Madrid. Pel que fa als fitxatges, pocs diners en moviment. Podem destacar els del Barça, Álava al Madrid, Lamela al Sevilla, Soldado al Llevant i Sandro al Getafe. L'equip madrileny ha fitxat també 2 catalans, Ignasi Miquel i Carles Alanyà, que fins ara ja el tenien procedit del Barça.
Pues de 6 meses la decisión que tomás era de para una estabilidad, un proyecto a largo plazo como es este. Me veo aquí muchos años porque me he sentido como en casa en 6 meses y no era de propiedad. Imagínate, pues ahora me siento así, estoy muy feliz y espero pues pasar muchos años aquí.
Altres catalans que han canviat de club a l'estiu són el porter Kiko Casilla a l'Elx, Sergi Gómez a l'Espanyol, Ivan Balliu al Rayo, Pablo Maffeo al Mallorca, Enric Franquès al Llevant i Robert Navarro, que ha pujat al primer equip de la Real Societat.
Tampoc a segona hi ha hagut grans fitxatges. Clubs històrics com el Saragossa, l'Sporting o les Palmes es presenten com a principals rivals pel Girona, que s'ha quedat com a únic representant català a la categoria de plata. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Però no podem oblidar els equips que han baixat de primera i que tindran els pressupostos més alts.
El que van fer l'Espanyol i el Mallorca la temporada passada, pujar després d'haver baixat, ara ho intentaran el Valladolid, l'Eibar i l'Osca. els tres equips que han baixat de primera. Tots tres han canviat d'entrenador: Gaizka Garitano a l'Eibar, Pacheta al Valladolid i Ambriz a l'Osca. L'Eibar torna a segona després de 7 temporades a primera i és un dels equips que més s'ha reforçat. Pacheta arriba a Valladolid després de pujar amb l'Elx el 2020 i de baixar amb l'Osca el 2021.
Que esto no va a ser ningún paseo, que vamos a tener que sufrir, pero nos estamos acostumbrando a ganar. Esto es muy importante. Que el equipo se acostumbre a ganar. Que tengamos un modelo que nos dé confianza de ganar. Que tengamos unos pilares inamovibles que nos lleven a ganar. Pero yo creo que afrontamos el partido de Las Palmas muy bien. Ahora, fútbol es caprichoso, ¿eh? Pero creo que vamos con buena confianza, con buen tono físico, con buen tono moral.
Dels equips que la temporada passada eren a segona, només tres han canviat d'entrenador. El Girona, Mitchell per Francisco. El Mirandés, que ara té Lolo Escobar. I el Màlaga, que ha incorporat l'ex del Mirandés, José Alberto López. Els altres continuen amb el mateix entrenador. Els tres equips que acaben de baixar de primera, més els que ho han intentat les últimes temporades, Girona, Almeria, Leganés i altres equips que fa molts anys que tenen l'objectiu de pujar i no se'n surten. Sporting, Las Palmas o Saragossa podrien estar en aquest estadi. A Saragossa, el defensa Alejandro Francés reconeix obertament que volen tornar-ho a intentar.
Lo que llevamos esperando desde que empezamos la pretemporada, empezar el inicio de liga, y bueno, yo creo que el objetivo clave es de todo el equipo y vamos a ir a por la primera división, que yo creo que es un objetivo que llevamos muchos años ya peleando por él. Sabemos que es muy difícil, pero vamos a ir a por ello.
Els nous d'aquest any són la Real Ciutat B de Xavi Alonso, el Burgos, que feia 15 temporades que no era segona divisió A, i l'Eivissa i la Morevieta, que no han jugat mai a la Lliga de Futbol Professional. El capità de l'equip basc, Iker Seguin, parla de la il·lusió que els fa debutar a la categoria.
Una pretemporada buena, con mucha carga de trabajo y llegamos preparados para el partido contra el Girona. Pues creo que hemos ido de menos a más y la verdad que le veo con ganas de hacer algo bonito y de competir al máximo. Pues la verdad que contento, ¿no? Al final, después de tantos años en segunda B y para vivir esta experiencia, pues gratificante, ¿no? Al final, pues hemos peleado para eso y gracias a Dios estamos ahí.
Aquests quatre equips que acaben de pujar mantenen els seus respectius entrenadors.
I hem parlat de l'inici del campionat aquest cap de setmana i personatges imprescindibles en aquest inici són els àrbitres. Avui hem fet un ràpid seminari amb els mitjans de comunicació per mirar d'aclarir alguns dels conceptes que provoquen més discussions durant la temporada.
En el número 1 del rànquing de polèmiques hi ha quan un jugador toca la pilota amb la mà. Un dia, Nomalenko, exàrbitre i avui membre del comitè tècnic, ha explicat els 6 casos en què consideren les mans no sancionables.
Esa mano que está en una posición natural y ese brazo que está de una manera posicionado natural, ¿verdad? Para la acción. Manos pegadas próximas al cuerpo, ¿verdad? Cuando hablamos próximas al cuerpo, tampoco pretendemos que los futbolistas a veces jueguen como si fueran muñecos de futbolín, ¿verdad? Pero entendemos que una mano pues que está muy cerquita, ¿verdad? Que va moviéndose normalmente, pues no es una mano sancionable. En tercer lugar, esas manos apoyadas o hacia el apoyo del suelo. La cuarta, mano tras el balón jugado por el propio jugador. Mano procedente también del despeje de un compañero de equipo. La sexta tipología de mano no sancionable sería el gol tras mano accidental e inmediata de un compañero.
4 minuts i les 3 de la tarda i el nostre company Damià Aguilar ens pot donar ja més detalls de la notícia que avançava el butlletí de la 1 del migdia. Damià Aguilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sorpresa i gran, el Mundial de MotoGP amb un pilot català com a protagonista, Maverick Viñales.
Maverick Viñales no correrà el Gran Premi d'Àustria, sancionat pel seu equip per presumpte sabotatge. La formació de fàbrica de Yamaha acusa el pilot empordanès de sabotejar el motor de la moto diumenge passat durant el Gran Premi d'Estíria, en un moment en què les relacions estan completament trencades, encara amb 4 mesos de contracte en vigor.
Més pel crèdit.
Damià, recordem què va passar ara fa 4 dies.
La bandera vermella obliga tothom a anar als garatges i es procedirà a una segona sortida del Gran Premi d'Estíria amb la configuració de graella inicial. El Maverick, que sortia des de la tercera fila, se li atura el motor a la graella, els comissaris el treuen fora, com és el procediment habitual, i ha de sortir l'últim, i de fet, arribaria l'últim. M'aturo aquí perquè vull que escolteu el que deia el pilot al final de la cursa, parlant d'aquelles 3 voltes anteriors a la bandera vermella en què anava 5è i se'l veia molt bé.
Yo afronto el fin de semana a tope. Es que a mí me encanta correr. Me encanta ir a tope, ir al límite y hacer buenos tiempos. Claro, si luego en carrera realmente estoy feliz porque hoy se ha podido demostrar, se ha podido ver. Cuando la moto funciona normal, yo estoy ahí. Y tengo opciones a dar a todo y estar a tope. Bueno, me ha gustado que me dieran bandera roja para que se viera la realidad.
Doncs en el període de 27 voltes, segons diu un comunicat de l'equip, el pilot de Roses hauria dut a terme una inexplicada acció irregular. conclusió extreta d'una profunda anàlisi de la telemetria. I aquí l'equip afirma que les accions del pilot haurien pogut malmetre de forma important el motor de la Yamaha, posant en seriós perill el pilot i els altres competidors. Yamaha reserva futures accions semblants en les curses que vindran i ara mateix, segons el calendari provisional, en falten 8.
2:03. Damià, quin és el context d'aquesta història?
El més immediat són les crítiques de l'Àngel Viñales, el pare del pilot, diumenge passat per xarxes socials, dient que no volia que llamés i que Yamaha estava perjudicant el seu fill, reaccionant al moment en què se li atura la moto a la graella. Ja hem sentit el Maverick, just després de les paraules que acabem de sentir, explicava que la seva relació amb la direcció de Yamaha està morta.
A ver, incómodo no es... Porque yo con el equipo estoy genial, con mis mecánicos. Otra cosa es con los jefes del equipo, pero con mis mecánicos estoy genial, realmente estoy agradecido porque ellos están dando el máximo. Hay veces que no saben más, bueno, no pasa nada, es lo que hay. Tenemos que continuar apretando y ojalá de aquí a final de año tenga oportunidad de tener la moto que he tenido en la primera carrera.
El context és que abans de l'estiu, Viñales i Yamaha trenquen el contracte que els unia fins a finals del 2022. Queda retallat d'un any. Viñales ara està pendent d'anunciar que l'any que ve se'n va a Aprilia. I, a més, els Viñales han trencat unilateralment la relació amb Yamaha, proveïdor de les motos del seu equip al Mundial de Supersport 300. No tenim cap reacció oficial de l'entorn del pilot, però ja tenim un escàndol més a MotoGP.